mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
Benvinguts i benvingudes a un nou Mots i Ment, aquest espai amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Bon dia, com esteu?
Hola, bon dia.
A veure, de què voleu parlar avui?
Doncs, mireu, us començaré posant un exemple. I a partir d'aquí arrenquem explicant el tema, d'acord? Imagineu-vos una nena de 7 anys amb dificultats de llenguatge que ara que és la tardor comencem a treballar vocabulari relacionat amb la tardor, val? Jo li anava demanant paraules, pensa una paraula de la tardor que comenci amb tal lletra, per exemple amb la F i em deia fulla. Vam estar fent la sessió i arriba un moment que amb la M em diu moniato casado.
Carai.
I jo li dic, estàs segura? Diu, sí, sí, jo ho he escoltat, això, moniato casado. Llavors jo li demano, i em podries explicar què és un moniato casado? I em diu, és un moniato que està muy enamorado de la moniata.
Ah, carai.
Val? Aleshores, a partir d'aquí, jo he de començar a fer tot un treball amb ella, perquè ella m'ha dit una cosa que ella ha escoltat i que en el seu vocabulari, en el seu lèxic, la dona com bona amb un significat. Val? Aquest exemple és el que seria un nen que té trastorn de desenvolupament del llenguatge. Val? Què passa amb aquests nens? Són nens que tenen dificultats per aprendre paraules, per comprendre-les, per explicar-les, per muntar estructures, ni que siguin senzilles, per poder fer demandes bàsiques sobre el que necessiten. I això el que ens porta és a fer tot un treball perquè presenten molta desorganització mental, sobretot pel que fa al vocabulari en aquest cas, d'acord? Ella va dir moniato casado perquè segurament en algun moment havia escoltat moniato asado.
I havia girat la paraula.
Què passa? Que ella, aquest tret tan finet com pot ser el so de la C, de casado, ella li passa desapercebut, no el nota. Llavors, què passa? Que ho integra amb un significat que realment no és el correcte. Val? A partir d'aquí és on quan nosaltres comencem a fer tot el treball amb ella, de donar-li un vocabulari que tingui un significat correcte perquè després ella el pugui utilitzar en el seu dia a dia i no cometi aquestes confusions.
Perquè fins i tot, si us fixeu amb el moniato casado, la paraula casado o casar-se, ella sí que la té. I en un altre context, aquest casar-se vol dir contrau matrimoni. Llavors, què passa? Ella aquí, amb el moniato casado, una altra de les hipòtesis, per nosaltres no estem dintre del seu cervell, és que ella no ha sentit, no ha obviat la C, sinó que l'ha posada, moniato casado, i clar, com que casado significa establir matrimoni, doncs els moniatos deuen ser que tenen una moniata. I llavors ella fa una associació d'informació que no és en absolut correcta. Ella associa moniato amb casado, quan el que nosaltres volem que ella sàpiga és que és asado, que és una altra cosa que potser ni tan sols la té en el seu cervell. Per tant, què fa ella? Busca una que sí la té per donar un significat a una cosa. Que per ella sí té sentit. També no podem oblidar que no deixa de ser una nena petita, d'acord? Per altra part, com que hi ha moltes dificultats de comprensió en el llenguatge amb aquests tipus de nens i nenes, quan nosaltres els donem alguna consigna, els diem que hagin de fer alguna cosa, per exemple, com l'Elisabet li va dir, no? Anem a pensar en paraules relacionades amb la tardor. Ara estic pensant en dos altres germans que també venen a la consulta, que els posem junts, i quan els hi vam demanar la mateixa activitat, un d'ells em deia, em va dir a mi, diu, agua, no? I li vaig dir, ja, però l'aigua no és només de la tardor, l'aigua en tenim a moltes èpoques, però sí que a la tardor passen una sèrie de coses, no? Si de cas m'hauries de dir que plou més, potser, no? Però no és aigua, és pluja. És a dir, totes aquestes, diguem-ne, diferències a dintre del que seria el llenguatge, que per nosaltres és tan fàcil o tan espontani. Habitual i espontani, per ells no ho és, no? És com molt més complicat, igual que la literalitat. Quan nosaltres diem literalitat d'una paraula, és justament això, no? Quan diu agua, està sent literal. Clar, és que la pluja és aigua, és evident, però també pot ser, quan et diuen zapato, no? Uh-huh. O sabata, que ahir vaig tenir una nena en aquesta línia, que vaig pensar en una en una altra, el que portava el dibuix que jo li estava ensenyant era una bota d'aigua. Uh-huh. I la nena em va dir, sabata. I dic, és veritat? Dic, però és una xancleta? I se'm va quedar mirant. I em diu, no, sabata. Dic, però és que una xancleta també és una sabata. És a dir, aquesta facilitat que tenim nosaltres en dintre de la paraula sabata, posar tots els diferents tipus de sabates, perquè tenim un calaixet en el nostre cervell en el que dins de sabata hi podem penjar totes les altres, ells això no ho tenen així de clar.
Tenen un llenguatge una mica més simple, podríem dir.
Bueno, es queden amb la paraula gran, diguéssim, la que ho engloba tot, però després totes les subtileses que poden penjar d'allà no les capta, no les tenen.
I no les tenen ni per expressar ni per comprendre. Llavors, què passa? Que a vegades, si tu no utilitzes la paraula sabata, si dius bota, per exemple, potser no saben què els hi estàs dient. Uh-huh. O sigui, clar, això dificulta la comprensió de moltes coses del seu dia a dia escolar, del seu dia acadèmic, clar, imagineu-vos, no?
Clar, i això no és només que afecti el llenguatge oral. Clar, ells a l'escola, gran part del dia estan fent lectura i escriptura, que no deixa de ser el llenguatge oral posat damunt d'un full, que és el llenguatge escrit. Uh-huh. Llavors, què passa? Que molta de la informació que ells estan llegint és que no l'entenen.
És buida.
És buida. Expert, no? Per tant, imagineu-vos aquests nens tan petits, la quantitat de coses que al cap de dies del dia van escoltant, però que no els hi saben donar un significat. Per això dèiem que el seu cap moltes vegades diuen és que tinc un bla bla bla, o sigui, ells senten paraules però no les tradueixen, per dir-ho d'alguna manera. Llavors no accedeixen a tota la informació que reben.
Clar, la funció del treball logopèdic en aquests nens és justament omplir tots aquests buits que no tenen de manera natural. És veritat que com s'adquireix tot el llenguatge? Per això nosaltres insistim i hem insistit en milers de programes i seguirem insistint en la importància de sucar, que dic jo sempre, els nens com una galeta en la llet, doncs sucar-los amb el llenguatge. És a dir, els nens han d'estar tot el dia envoltats de vocabulari precís. No perquè sigui petits els hi hem de dir simplificar les coses. Evidentment, quan tu tens una criatura, un nadó, encara que ens sembli tonto parlar-li, és important que ho fem, perquè ells què fan? Van escoltant i van posant noms i etiquetes correctes a cada cosa. Si és una llimona, no cal que jo digui, mira, això és allò que té tan àcid. O podem dir, la llimona, si és una taronja, és una taronja, si és una pera, és una pera. Si diem fruita, dintre el cap fruita, només apareix una sola paraula. I d'allà n'han de penjar moltes, que cada una té el seu nom. Doncs quan una persona normal, diguem-ho així, dintre dels patrons de funcionament cerebral normal, està immers en el llenguatge que l'envolta, li és fàcil. Si la persona té una dificultat per fer això i a sobre empobrim el llenguatge que té el seu entorn, és una feina molt dura. Llavors, hem de treballar molt perquè comprenguin i arribin a un mínim de vocabulari a l'adolescència.
Clar. Llavors, si aquests nens des de petits han estat ben diagnosticats i s'ha estat duent un treball específic d'estimulació del llenguatge, què passa? Que arriben a l'adolescència amb uns mínims de vocabulari que els hi són útils pel seu dia a dia, per les seves funcions diàries, d'acord? Si aquests nens no es treballen, arriben a adolescents i van molt perduts pel món, perquè continuen sense entendre i continuen sense poder expressar allò que estan pensant, no tenen les paraules. Aleshores, molt important, ens estem centrant molt en vocabulari, eh? Penseu que l'adquisició del llenguatge té molts altres nivells a treballar, com és la morfosintaxi, bueno, estructures gramaticals, però estem parlant molt de llenguatge.
Seria la primera peça del trencaclosques, perquè ens entenguem, la més petita.
Aleshores, diem que els adolescents, si s'ha fet el treball previ, tenen almenys adquirit un mínim de vocabulari per anar per la vida. Quan arriben a l'institut, se'ls complica la vida a nivell d'aprenentatges acadèmics, sí? Llavors, què ens trobem? Que ells tenen unes paraules que les poden utilitzar i els hi són útils, però ens trobem en que aquest vocabulari que ells podien utilitzar fins ara, a l'institut, se'ls hi afegeix dificultat. Per exemple, jo ajudava no fa massa una nena a preparar un examen de medi. D'acord? Llavors, en el temari li entrava la fauna i la flora. I ella em deia, és que no tinc ni idea de què és la fauna i la flora.
Clar, apareixen paraules més específiques,
clar,
no? Més concretes.
Què hem de fer? Doncs agafar tot aquell temari, traduir-ho, per dir-ho d'alguna manera, i on diu fauna posem animals, i on diu flora posem plantes. Uh-huh. Llavors ella sí que té accés a aquestes paraules.
I pot comprendre tot el que va darrere, perquè si no això cada vegada és més complicat. És a dir, jo m'he arribat a trobar també amb algun nano de tenir un text llarg també de ciències, justament, i dir-me, és que en cada línia hi ha tres o quatre paraules, si són capaços d'identificar-les, que aquesta és l'altra, que no sé què volen dir. Uh-huh. I haver d'agafar un text i dir, vale, doncs te'l tradueixo, i explicar-li paraula per paraula, com deia l'Elisabet ara, amb paraules planeres, quotidianes, fàcils, i sinònimes, però amb un sinònim, diguem-ne, més simple, uh-huh, el que volia dir aquell text. I a l'acabar el text dir-me, ara sí.
Ara sí que l'he entès, eh?
Ara sí, però ara imagina't això posat a l'aula hores i hores, amb el que significa ser adolescent, que significa que, a més, tens molta necessitat d'encaixar amb els iguals, de comprendre fins i tot situacions socials. És a dir, no és senzill ser un adolescent amb un trastorn de llenguatge.
Clar, això deu tenir també una afectació anímica, no?, pels infants i adolescents.
Sí, clar. De fet, a mi aquesta nena que us comentava de la flora i la fauna, jo vaig arribar a un punt que li vaig dir, explica'm què és el que notes tu que li passa al teu cap quan escoltes algú que parla. Mm-hmm. I em va dir, diu, és que jo noto que dins del meu cap n'hi ha un bla, 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 o sigui, hi ha moltes paraules, però no em dona temps a traduir-les perquè la professora o el meu pare o jo o qui sigui parla tan ràpid, que no és que parlem ràpid, parlem amb un ritme normal, però amb ella no li dona temps d'anar buscant aquest significat paraula a paraula, arriba un moment que se li solapen i perd la comprensió del que se li està dient. I a més em diu, ara imagina't quan parla més d'una persona a la vegada.
Clar, exacte, llavors encara és més complicat, no?
Sí, i no té res a veure, ara que ha dit això, m'ha fet pensar en una persona sorda, o per exemple una persona gran que porta audiòfons, que diuen, és que quan hi ha molt de soroll, és a dir, una persona gran podria, o que anés amb audiòfons, podria comprendre aquesta situació. O sigui, quan hi ha molt de soroll, no acabo d'entendre el que se m'està dient. Se'm barreja. Aquesta sensació de se't barreja amb audiòfons és la mateixa sensació que, pel que ens expliquen moltes vegades els adolescents, tenen. Mm-hmm. Llavors, pensant ara que ja parlàvem de persones adultes, no?
Exacte, com afecta això en l'etapa adulta?
Exacte. Una persona adulta que ha passat, que té, pateix un trastorn de llenguatge, va adquirint les seves eines com per demanar ajuda i suport, sempre i quan, com deies tu abans, a nivell emocional sigui una persona equilibrada i sigui capaç de mirar, a mi això em costa, lingüísticament no sóc hàbil o no tinc facilitat, necessito que això m'ho expliquis d'una altra manera, no? O utilitzar, o dir, aquesta paraula què vols dir? Explica-me-la, no? Això, diguem-ne, estaria dintre d'una persona amb trastorn de llenguatge adulta que, si ha estat treballada, sap que té aquest trastorn de llenguatge, es pot convertir en una persona feliç, competent, fer una feina, sí que li facilita molt la vida, igual que amb un adolescent, igual que amb un nen, que siguin frases i consignes curtes, no ajuntades una amb l'altra, és a dir, una ordre, només una, val? Després una altra, demanar molt sempre el suport. Val? Però ara imaginem-nos que una persona adulta, i sobretot quan entra a la tercera edat, va perdent facultats. Mm-hmm. Llavors, ara oblidem-nos d'un trastorn de llenguatge, pensem en una persona adulta que perd facultats. Perdre facultats forma part de lo que és normal. Llavors, sí que és veritat que una persona es va fent gran i comença, ara no me'n recordo, com es diu allò, no? És a dir, no troba una paraula per explicar alguna cosa. Però no la trobo no vol dir que no la tingui.
Uh-huh. És, a dir, diferent.
És diferent. Amb el trastorn de llenguatge ni tan sols la tens.
Exacte.
Llavors no la pots anar a buscar perquè no hi és. En canvi, una persona adulta que perd facultats, la paraula hi és, però tinc dificultats per arribar al que l'hagi treure-la, perquè ens entenguem. I ara si pensem en una persona amb un dany cerebral, una persona que hagi tingut un dany cerebral, un ictus o un accident vascular cerebral, bueno, diferents, val? Aquestes persones passa exactament el mateix. No poden accedir al vocabulari perquè està com ficat dins, com deia abans l'Elisabet, em comentava una senyora, no?
Sí, sí. Jo estic portant un cas que em va arribar ara farà 2 anys, ara a final de mes. Va arribar acompanyada del fill, perquè va patir un ictus, li va afectar la parla, no podia parlar, però o sigui, no deia ni una paraula. Uh-huh. Ella comprenia el que se li deia, però no podia parlar. Val? Llavors, vam començar a fer treball, i on veia el que li explicava, dic, mira, igual que amb un nen hem començat dient que treballàvem, per exemple, vocabulari de la tardor, perquè el que ens interessa és anar organitzant aquest vocabulari amb calaixets, o igual que sabates, n'hi ha molts diferents tipus de sabates, o amb les frites, hi ha moltes frites, amb una persona que ha patit un dany cerebral, és com si tots aquests calaixets on estan les paraules ordenades s'haguessin bolcat totes dins d'un bagul.
S'han barrejat totes les paraules.
Està tot barrejat. Uh-huh. Val? Llavors, què passa? Que ella vol dir una paraula i no la troba, perquè està buscant, remena dins del bagul i no arriba a trobar aquella que vol. Uh-huh. Llavors, què genera això en una persona adulta que sempre havia pogut parlar amb normalitat i ara, de cop i volta, perd la facultat?
Això ha de generar molta frustració, no? Angoixa fins
totalment.
I tot.
Totalment. És una sensació molt desagradable, de fet ho defineixen bastant així, i el que deia l'Elisabet ara, aquesta senyora, no, per exemple, i jo m'he trobat amb alguns altres casos, és t'estan explicant una cosa i, per exemple, t'estan dient sí, els arbres, no? I et diuen sí, la Fanta, i et diuen no, i veus que amb el gest fins i tot de la mà, no? La Fanta, marró, no, i al final li acabes dient la fulla marró, ara, no? És a dir, saben que és una paraula, saben que li surt una altra, saben que fins i tot potser amb F, però saben que no és la paraula que està sortint per la seva boca. Llavors, clar, explicar-los què els hi està passant és important, donar eines en l'entorn i amb aquesta persona mateixa perquè comprengui que allò no és voluntari. Uh-huh. I això també és important a vegades que estigui clar. No?
I com es treballa tot això? Com es fa per tornar a reordenar aquests calaixets?
Doncs igual que fem amb els nens petits per adquirir, amb una persona adulta que ha patit un dany cerebral, és recuperar tot allò. És a dir, tornar a posar ordre a tot el seu bagatge de vocabulari que tenia perquè li sigui fàcil l'accés.
I aquí entra una cosa molt important que alguna altra vegada n'hem parlat, i és sobre el que se'n diu la memòria, diguem-ne, de record que té cada persona i la riquesa que hagi tingut anteriorment de vocabulari. És a dir, si és una persona, per exemple, que llegia moltíssim, que tenia molta facilitat doncs, per comunicativa, li serà més fàcil reordenar tots aquells documents o totes aquelles paraules que, com diu l'Elisabet, s'han perdut dins d'un bagul, i serà més fàcil que les pugui tornar a col·locar. Potser no les posarà totes, però les posarà més ràpid que una altra. I tampoc en posarà les que no tenia, que això també és important, perquè a vegades ens trobem amb persones que diuen que és que quan a mi em troben, jo ara, per exemple, treballo amb persones amb Parkinson, i quan em diuen és que jo ara tinc una lletra molt lletja, i jo pregunto, però tenies una lletra bonica? I em diuen, bueno, no ha sigut mai el meu. Llavors és molt difícil que tinguis ara una lletra bonica, perquè ja les teves facultats s'estan perdent, per tant és difícil recuperar una cosa que ja no tenies. No? Però és més fàcil fer-ho quan tens més un record més bo.
Doncs moltes gràcies, Elisabet i Holanda, per descobrir-nos aquest trastorn del llenguatge, i ens retrobem en el proper Mots i Ment.
Gràcies. Gràcies.